Llibres i punt, amb els Book Hunters.
Benvinguts a un nou programa de Llibres i punt des dels estudis de Ràdio Sant Boi. Nosaltres som en Sergi i la Laia. Hola, Sergi, què tal?
Bona tarda.
I també ens coneixereu com a els Book Hunters i ens encanta parlar de llibres a les xarxes. Si ens busqueu, ens trobareu a Instagram, Twitter, YouTube, TikTok, Substack, i aquest programa també el podeu escoltar en directe a la ràdio, en diferit a través del podcast de Ràdio Sant Boi i també a Spotify, on bé, també ens poden posar estrelletes i aquestes coses, no? Avui volem parlar d'una editorial jove, però que té darrere un home que sap molt bé com funciona el negoci. Es tracta de La Segona Perifèria, que començava a publicar títols tot just fa 2 anys i que acaba de publicar el seu 23è llibre en un catàleg que és tan divers com també s'anomena a la web, que no té cap límit. I, per tant, per nosaltres de vegades és una mica desconcertant, però per sort tenim aquí amb nosaltres el seu editor, que ens podrà resoldre tots els dubtes, que és en Miquel Adam. Hola, Miquel, què tal, com estàs?
Molt bé, bona tarda.
Gràcies per venir.
A vosaltres.
Bé, Miquel, Laertes, L'Abreu, 1984, Amsterdam, no vas quedar escarmentat amb tot aquest bagatge que et vas liar la manta al cap amb un segell propi?
Sí, és un llarg camí, no? He fet un llarg camí fins a arribar a la Segona Perifèria.
En quin moment vas decidir establir-te així pel teu compte? Perquè això et devia enganxar a mitja pandèmia, no?
La decisió de deixar Amsterdam i Ara Llibres, ostres, no ho sé, era el desembre del 21. Em sembla que era postpandèmia, això. Era postpandèmia. I la pregunta era exactament...
Què és això? En quin moment vas decidir-ho?
Sí, ho vaig decidir perquè jo ja ara tinc 44 anys, en tenia 41, i ja tenia ganes de ser el meu propi esclau. No diré el meu propi amo, perquè la veritat és que no. Però sí que veia que se m'estava refredant l'arròs una mica. Jo sempre he volgut ser editor per compte pròpia, però tenia molta por. Tenia molta por de no saber-ho fer. I la vida i les circumstàncies em van portar doncs, a treballar sempre pels altres, la qual cosa té aspectes positius i aspectes negatius. No? Aspectes negatius vol dir que em fa l'efecte que faig 10 anys tard, no? Perquè jo sóc de la generació de l'altre, de Males Herbes, de Periscopi i tot plegat, i jo els veia evolucionar mentre jo estava adquirint experiència en altres editorials, i la part bona és aquesta, que evidentment tens molta experiència i de sobte, quan fas el pas endavant, doncs ja tens 20, 25 o 26 títols, que són els que tinc ara actualment. No, 25, no, 24, no hem dit?
Jo he dit 23, 23 però...
Ja 23, potser... Jo el 24 ja el tinc.
Clar. Nosaltres només sabem el que sabem sí. Que està ja publicat.
Sí, clar. Però diguéssim que és un projecte bastant solitari que faig jo amb l'ajuda d'una noia que em treballa 3 matins i tot plegat, però el pes específic el porto jo i ho puc fer perquè tinc molta experiència. Ja sé com tractar doncs, tots els... les facetes del business. Ja, business amb interrogant. Business.
Entre cometes, no? Una mica.
De fet, és com un peix que es mossega la cua, no? Tu dius que potser tenies la sensació que anaves tard, però sense l'experiència adquirida segurament no podries haver començat el projecte de la manera que tu haguessis volgut o segurament, no?
És la manera de veure el got ple, sí.
Però... Intentem-ho, no, sempre?
Sí. Però, bueno, sí, diguéssim que... Mira, fixa't que als 42 anys, si no m'equivoco, l'Eugènia Brogi de l'altre també va deixar 62 per fer el seu propi segell. El Bernat Puigdovella de Núvol també va deixar la 62 als 42 anys. Als 42 anys em fa l'efecte que és com la fi de la crisi dels 40.
És això mateix.
I dius, bueno, ara ja, o sigui, de sobte, notes que tens... prou energia de la joventut que estàs deixant enrere i l'experiència de la maduresa, no?
Així no bastant tard, home, no? Això sembla.
Bueno, sí, és el que jo em repeteixo cada dia al mirall, no?
I escolta, així la pandèmia no va tenir res a veure? Passant la pandèmia vas dir, si no ho fem ara, hem sobreviscut això?
No tant la pandèmia, sinó que vaig veure que propostes editorials que jo proposava doncs, allà on treballava abans, que és ara ja Amsterdam, tenien poc recorregut, no? Hi ha algun títol especial, que no us diré, que dic, hòstia, aquest títol l'hem de publicar, l'hem de publicar, l'hem de publicar, i de sobte et trobes com una mena de sostre de vidre, no? Que et diuen que no, que no, que no, i finalment el publica algú altre i aquest llibre és un èxit rotund, i te n'adones que, ostres, que de sobte tens experiència, tu, que tens olfacte, no? I aquest olfacte, quan treballes per algú altre, evidentment, sempre has de complir molts passos, no? Uh-huh. De manera que jo em vaig cansar d'això. Ja tinc 42 anys, vull fer la meva, i així estem. De manera que la pandèmia... Pues, potser sí, no? Perquè la gent es va tornar com mig boja en la pandèmia, i potser jo també, vés a saber.
Vull dir que, per si a cas, si no ho podem fer, ara que ha passat una mica, sí. No, ens hi posem, a veure si no...
Sí, no, el que deies, hem sobreviscut això, si no és ara el moment... Bé, aquest olfacte del que parlaves, de fet, tu comences a caminar amb la segona perifèria amb Tot demana salvació, de la Daniel Mencarelli, i Divorci i aventura, de la Letizia Senjo, no? Uh-huh. Que van tenir força èxit, creiem, com a inici de l'editorial Benavé.
Sí, no? Home, sobretot el Divorci i aventura va ser un dels hits.
Sí, no?
És un dels hits
encara,
de l'editorial.
Encara
sí,
un dels hits de l'editorial. Sí. Per què aquests dos títols? És aquest olfacte que ens deies fa un moment?
Doncs mira, el primer, el Daniel Mencarelli,
Daniel, perdó.
Vaig voler començar amb aquest d'una manera molt estranya, perquè si abans he dit que un editor ha de tenir olfacte, i tacte, i vista, també ha de tenir amics, també. I aquest llibre no el vaig decidir jo no el vaig descobrir, aquest llibre. El va descobrir un amic meu que viu a Itàlia, que em va enviar un correu i dir, tio, hòstia, aquest llibre és collonut, no sé què. I li vaig dir, bueno, doncs escolta'm, fes-me un informe de lectura, que un informe de lectura és com un comentari de llibre, però una mica més evolucionat, i vaig veure que aquell informe de lectura li brillaven als ulls.
Un intangible, no?
És un intangible. O sigui, vosaltres mateixos, quan feu algun post o algun Instagram i us brillen els ulls, jo això ho detecto. Dic, hòstia, aquest llibre realment els ha agradat. Uh-huh. No? I em va agradar el que va d'allò i el vaig comprar. És a dir, vaig començar fent cas d'un amic, no? La qual cosa a mi doncs m'agrada bastant fer-ho així, no?
Això
és arriscat,
pot ser perillós, eh?
Sí, perquè si
depèn de quin amic...
Sí, però està bé, perquè si la cagues, dius, és tot culpa teva.
Sí, però ja t'ho has menjat tu, no?
I la Letizia?
I la Leti, doncs la Letizia també està, és una història bonica, perquè en el fons és... m'agrada pensar que sóc una mena d'editor de l'antiga escola, i amb la Letizia vam arribar a un pacte per publicar-la allà on treballava jo abans, i quan vaig marxar em van dir, bueno, doncs si marxes aquest llibre no el veiem gaire clar i queda-te'l, no? I vaig dir, d'acord, sí, jo tinc un pacte amb aquesta noia, amb aquesta escriptora, no? I així va ser, me'l vaig emportar d'Amsterdam cap a la perifèria, i resulta que, bueno, doncs que va funcionar molt bé, i estic molt content. O sigui, el primer neix del fruit de l'amistat, i el segon neix del fruit de donar la paraula a un autor, que jo trobo que és molt important, això.
El safareig sempre funciona, no? És un llibre amb bastant de safareig, no?
Bueno, és un llibre d'aquests que jo vaig veure amb els meus propis ulls el boca a orella. Això va ser espectacular. Jo quan vaig pel Twitter vaig començar a veure comentaris de lectores, sobretot lectores, que deien, hòstia, me l'he polit en dues tardes i automàticament he anat a recomanar-lo al WhatsApp de les amigues. WhatsApp de les amigues, no?
Sí. És un perill, eh? Això és un perill.
No, però és
acollonant.
És el millor. És el millor. És el millor perquè, tu, clar, al WhatsApp de les amigues tu no enganyes les teves amigues al WhatsApp, no? I és un llibre de safareig. Bé, és un llibre en el qual tracta d'una dona que va tenir els fills molt jove i als 40 anys es divorcia. I diu, bueno, doncs jo vull accedir al mercat que m'he estat perdent durant tot aquests 20 anys. I aleshores diguéssim que cada capítol es tracta d'un rotllo, no? D'un rotllo que he tingut. I vas descobrint que els senyors, com ara jo, que de 40 anys som uns autèntics cretins, amb les diverses variants de la cretinitat, de l'estupidesa, i aleshores, bueno, ja s'afreix perquè hi ha algun nom propi, no? Que es faci més reconeixible.
Sí, ja va ressonar en certa xarxa. Sí. Abans ens comentaves doncs, que parlàvem d'aquest peix que es mossega a la cua, de si necessites l'experiència per acabar fent el teu propi projecte i tal, i hi ha algunes coses que... no sabem com funcionen, no? Vaig a muntar-me, tirar-me la manta al cap i muntar-me una editorial. I a mi em venien algunes preguntes al cap, no? De quines són les coses més complicades de quan tu comences. Per exemple, no sé, la publicitat, que se't conegui, no? Perquè entres a un mercat on no ets l'única editorial que hi ha, sinó que n'hi ha moltes. Mm. Allò de ser a les taules de les llibreries, o la competició pels drets d'autor, si és com una cosa molt, molt ferotge, o tenir idees de títols que creguis que puguin funcionar. No sé si potser a l'inici t'interessa arribar més a un públic més ampli, no?, per que se't conegui i arribar a més gent.
La meva experiència és, o sigui, el tema més problemàtic és res d'això que has dit, sinó l'aspecte burocràtic.
No. Vale.
Que el capdavall és iniciar una empresa.
És
una empresa i el tema burocràtic és molt... Bueno, vaig requerir de molta ajuda. I ja que estem a la ràdio, doncs ho diré, la Sònia, la meva amiga Sònia d'Ara Llibres, em va donar un cop de mà molt important. I no només, sinó molta gent del sector, doncs, que m'anava aconsellant. Per exemple, registrar ICBNs, que l'ICBN és la matrícula dels llibres, no?, per exemple, o registrar la marca. O, bueno, tot això per mi, jo què sé, portar la comptabilitat, hòstia, són coses que una feinada que jo mai havia fet, no?
Perquè, clar.
I per mi aquest és l'aspecte més problemàtic. La resta de coses que has dit, hòstia, jo les vaig viure amb molta il·lusió. Jo vaig estar un any, o sigui, em vaig donar un any de treballar a l'ombra, en silenci, sense promocionar, sense publicar res.
Però silenci a Twitter, ho vèiem, eh?
Alguna via d'escapament necessitaria.
Alguna via d'escapament, però realment em sembla que vaig mantenir la boca bastant tancada. No sé. Bueno, en tot cas, jo recordo que és un dels anys més feliços de la meva vida, perquè dic, hòstia, de sobte... jo tinc un llibre en blanc, que era una maqueta, no? I que és una de les maquetes de l'Odissea, em sembla que era de l'Odissea, bueno, un llibre que estava preparant la Bernat Metge. I van fer diverses maquetes del llibre i en tenien tres o quatre que eren llibres en blanc, no? I és la meva Bíblia, no? I de vegades jo em miro les primeres pàgines i allà vas veient, pues, la llista de noms, de possibles, no? De una wish list, que en diuen. Sí. I, hòstia, ja m'ho vaig passar molt bé. I a l'hora de batejar l'editorial, també, un fotimer de títols allà, no? De manera que, per mi, això va ser un plaer. Tot això que has dit, que podria ser un problema, per mi no ho va ser. També t'he de dir una altra cosa, eh? A l'hora de promocionar l'editorial i donar-la a conèixer, jo tenia molta feina feta. O sigui, algú que surt del no-res, com, per exemple, el nostre col·lega Aniol, no, de Periscopi, hòstia, jo crec que ell ho va tenir molt més difícil que jo, perquè ell no havia estat 20 anys treballant de cap de premsa, no sé quantos, jo al capdavall, a mi ja em coneixen.
Tenies
per bé o per mal, eh? De vegades...
Ja, sí, clar. Però... Tot tu menges, sí, les
exacte.
Coses no és les dolentes.
Però sí, no va ser tan difícil. Sí, és cert que jo encara estic en el procés de donar a conèixer l'editorial. O sigui, sí que estic implantat. De fet, si vas a una llibreria, hòstia, estic molt content perquè realment els veus, els llibres. Falta que em coneixin una massa més sòlida de lectors, això sí. Però això amb el temps i una canya, no? O sigui, no se li pot demanar una editorial
dos anys. Dos anyets.
Sí.
Dóna't temps.
Em dóna temps. Sí, sí.
Bé, dos anyets, però l'editorial ja compta amb diverses col·leccions perquè tens novel·les, reculls de relats, assaig, memòries, crònica periodística, post-exotisme,
yes.
Que en parlarem més tard. I trobem que no és habitual, realment, amb tan poc temps, tocar un ventall de gèneres o de tipus de llibres com tan ampli, no? No sé si és una mica pel que dèiem abans, perquè tothom hi pugui trobar una mica el que li agradi, o és que a tu t'agrada tot això i, per tant, és un reflex del que a tu t'agrada?
Jo crec que és un reflex del que a mi m'agrada, evidentment, però és un reflex també d'una carrera de 20 anys. A diversos llocs que no són editorials en les quals tu has pogut escollir, sinó que has hagut de fer l'esforç, jo que sé, per exemple, he estat molts anys fent de cap de premsa, no? O sigui, promocionant, parlant de llibres o intentant vendre llibres que potser, a priori, jo no hauria llegit mai, no? Que a priori et fan molta mandra. Però com que te'ls has de llegir i els has de defensar per algú altre, dius, hòstia, realment a mi la no ficció m'encanta, tu. No? Aleshores, aquesta mena d'eclecticisme o rotllo caòtic. Jo vull dir, jo m'agrada dir que és eclèctica.
Queda molt millor.
Però sí que és un reflex de 20 anys de lectures que m'han ajudat a mi a trencar les barreres pròpies que té un lector. Perquè si a mi m'agrada la novel·la del segle XX, per què punyetes hauria de llegir nous autors? Doncs, bueno, doncs, al llarg de la meva carrera, digue-li així, he hagut de defensar molts llibres que jo no, en principi, no m'haurien d'agradar i em van agradar. De manera que jo volia fer una editorial en la qual, sí, has parlat de diverses col·leccions, però només hi ha un disseny, és un disseny únic. I a mi això em sembla que és interessant perquè a mi m'agraden els bons llibres, més igual. O sigui, cada cop més igual si és una novel·la o no ficció o relats o així, no? De manera que sí que, bueno, sí que hi ha diverses col·leccions, però no m'importa gaire, no? I, de fet, ocupen una part molt petiteta de la coberta. Sí. Això és una ficció, això és ficció. A mi m'és igual, m'interessa que siguin bons llibres i ja està, no?
Sí. Si m'ho permets, que ja t'ho he dit una vegada, però a mi el disseny de l'editorial m'encanta.
Que bé.
Ja d'això és... Els trobo preciosos, tots ells.
Tenia molta por, t'he de dir, perquè sí. la tipografia és estranyeta. No? Amb aquestes lletrotes i això.
Bueno, això el títol...
Es veu, és criadella, es veu des de lluny.
És que sí, això sí. és una lliçó... que vaig aprendre ràpid. Un disseny editorial ha de ser bonic, però sobretot ha de ser visible.
Sí.
I aquestes lletres... I jo amb el meu dissenyador, que és el Luis Carballo, que un altre amic d'aquests que fa molt... O sigui, el conec des que teníem 3 anys, imagina't.
Un reconeixement.
Sí, senyor. Doncs jo li vaig dir que volia que cridessin les cobertes, no? I es va inventar aquesta mena de títols que són tan grans que, bueno, a priori, doncs potser poden tirar enrere, no? Però és cert que els miops, quan entrem a una llibreria, els veiem ràpid, els llibres.
Això, tenint en compte aquest col·lectiu...
Molt bé.
Està molt bé.
Vols que et digui una cosa? Un dels noms que pensava per l'editorial era Dioptria.
Ah, mira.
Sí.
Però per l'editorial no sé, però per una col·lecció...
Perquè, clar, els lectors, una cosa... O sigui, més savis i més cultes no ho sé, però més miops ens tornem.
Sí, sí.
Però, bueno, no...
Mira, una perifèria està bé.
Sí. Bé, volem parlar d'alguns títols concrets de l'editorial, els que hem llegit nosaltres, perquè així ens els podràs explicar una mica millor. Però abans deixa'm que et faci una pregunta poc relacionada.
Una pregunta
trampa? Potser trampa, potser sí, una mica capciosa, això sí. Que, bueno, és sobre les polèmiques, el concepte que tu coneixes, les polèmiques de Twitter, sobretot. A tu se't coneix força a Twitter amb l'usuari Subalquinina, és un clàssic.
Sí, però polèmic...
No, tu, sinó en general. Sí. Tu, jo diria que tu les polèmiques les puntues i tot, aquestes polèmiques que corren.
Tens un rànquing.
Tens un rànquing i vas dir, aquesta no n'hi ha per tant i tal. I jo et volia preguntar sobre això, perquè bueno, fins i tot algun cop n'has protagonitzat alguna, potser, però ja no ens interessa tant. Però no creus que en un sector tan de nínxol, tan petit com és el sector llibreter, editor català, en tenim moltes, massa, de polèmiques? No hi ha massa hòsties?
Sí, segurament. Tu ho has dit, és que el pastís és tan petit i som tanta gent a repartir que és inevitable que sorgeixin polèmiques i enveges i coses així, no? Sí, no sé què dir-te. Sí, cada cop m'agrada més. Ja no apunto les polèmiques. No, perquè realment sí que trobo que Twitter, sobretot Twitter o X, cada cop és més pervers tot. I ja no... Abans, sí, el tema aquest de puntuar polèmiques potser era per rebaixar-les, no?
Treure ferro, però...
Però ara ja, és que ja ni això, tio, no... em desagraden les polèmiques aquestes tan... No sé.
Bueno, jo el que et deia, no? Sembla mentida que sent tan pocs com som com a país, Tiguem tan mal avinguts, però...
Sí, hi ha moltes capelletes, hi ha molts conflictes d'interessos, no? Precisament perquè som un país petit, no? Hi ha, bueno, no sé. No em facis parlar.
Deixem-ho estar.
Passem als llibres, que és el que hem vingut.
Parlem de llibres que... Bé, evidentment no hem llegit tot el catàleg de Segona Perifèria.
Molt malament.
Volíem fer els deures, però se'ns ha tirat el tema a sobre. Ostres. Però hem llegit uns quants, això sí, i força èxit,
sí,
penso
força
jo.
Èxit, sí.
I això, també volíem preguntar sobre aquests títols que hem llegit. Ja hi haurà temps també de parlar d'altres que no hem llegit. Però així, fent repassada, per exemple, ens vam estrenar amb 7 anys de plenitud, de l'Edgar Queret, que és un autor que desconeixíem i que ens va agradar molt a tots dos, i que a tu també t'agrada molt, no?
Mira, l'Edgar Queret és un autor que jo sempre, a totes les editorials que he anat, he dit, hem de publicar l'Edgar Queret. És un d'aquests títols que jo anava defensant a tots al llarg de tots aquests anys, i a tot arreu em deien que no. I, clar, a la que pots, doncs el publiques.
Ara ningú t'ha dit que no?
Ara ningú em diu que no. I sí, és un títol meravellós. És un títol meravellós d'un autor que, bueno, de fet, que al setembre publicaré el segon títol, que és una antologia de tots els relats que ha fet al llarg de la seva carrera, per recuperar el temps perdut, perquè és un autor super traduït a tot arreu, en castellà tot, i és tot. I, bueno, doncs diguéssim que ara farem una antologia per recuperar el temps perdut. I els 7 anys de plenitud no és ben bé el que... El, el, el llibre pel qual ell és conegut arreu del món, perquè ell és conegut pels seus relats curts amb un humor negríssim, total. I aquest el va fer, se'l va treure una mica de la màniga i trenca una mica el seu camí dels relats. Són relats curts, però són autobiogràfics. I aquest humor negre i aquesta mala llet tan pròpia del que ha dit aquí es veu una mica atenuada per aquest rotllo una mica tan, bueno, entranyable de parlar de la seva família i de la seva cultura, de la seva religió, del seu país, que ara, doncs, no? Ell és israelià.
Sí, sí.
Però sí que és un llibre que ajuda a entendre una mica la diversitat de la societat israeliana, no?
És molt tendre. A mi em va semblar un llibre molt tendre.
Sí, realment. Sí,
i fa riure, també. És que al mateix temps, llavors és una combinació que, bueno, a nosaltres ens sol funcionar, això, no?
Sí.
És un llibre bonic.
Sí, estem molt d'acord. Després, Allegro man un tropo, que això n'havíem parlat amb tu i que...
Sí, l'Allegro man un tropo és un altre llibre d'aquests que a totes les editorials que he anat passant l'he anat proposant i he trobat negativa rere negativa, no? I és un llibràs. Bueno,
és un llibràs, sí.
La Laia n'ha parlat.
Clar,
jo
n'he parlat molts cops, a més, sense que soni, és que no és una cosa negativa, però és com un divertimento, no?
Completament,
És una cosa que és divertida, breu, però és enginyosa, vull dir, jo vaig riure moltíssim.
És molt divertit perquè, a més, és que el Cipolla era un autor, bueno, sí, un autor absolutament seriós, era acadèmic, aquest home, era un dels més importants historiadors de l'economia del segle XX, i per entretenir els seus col·legues de departament escrivia assajos de broma. O sigui, aquests dos assajos de broma eren tan bons que van començar a ser fotocopiats i van sortir de l'àmbit universitari i van començar a fer-se edicions pirates d'aquest llibre amb gran èxit, fins que ell va dir, bueno, jo sóc un senyor molt serio i jo què sé, jo vaig canviar el Premi Nobel, no?, com que diu, però si voleu fer-ho, vés endavant. I és un llibre que recull dos relats, un que s'encarga una mica de la ciència, de la història, no?, i l'altre de l'economia. I aquest últim és el que realment és portentós, perquè a més, o sigui, tot i ser de broma, és veritat.
Ah, no, completament.
Sí, és veritat, o sigui, diguéssim que t'analitza
l'estupidesa humana
i sobretot la presa de decisions. O sigui, ell t'explica quan una presa de decisions és estúpida, intel·ligent, malvada o... no me'n recordo l'altra.
Ingenua.
Ingenua, exacte. I realment això serveix per tots els àmbits de la vida. Ja no només per les teves decisions personals, sinó empresarials o de qualsevol cosa, no? O sigui, res i curt, quan tu prens una decisió que et perjudica i perjudica l'altre, noi, ets un estúpid. I al contrari, si prens una decisió que et beneficia a tu i beneficia a l'altre, ets intel·ligent. Bueno, però això que és tan tonto, el món no ho acaba d'entendre.
No funciona.
Hauria de ser ciència, això.
És ciència.
És versemblant. I aquest que dius que se'n riu de la història, amb la història de la pebre, així,
sí.
Això és que és perfectament versemblant.
Completament.
Com ho expliques?
De fet, és una fake news. Una fake news abans de la letra, no?
Completament.
Però, a més, clar, o sigui, el tio, com que domina perfectament l'economia i la història, és capaç de en broma, perquè en cap moment en cap moment ell vol que t'ho creguis, en broma, doncs, fa conya de, bueno, doncs com el pebre és el catalitzador dels canvis d'època, no? Això és evidentment és absurd, però això en el fons és cherry picking, que li diuen, no? Ara mateix, o sigui, esculls una cosa i la magnifiques. Doncs això és el que fa ell, i entre els historiadors aquest petit assaig és, bueno, és un assaig de culte, i entre els economistes l'altre, no? I no cal ser ni historiador ni economista.
No. Passes bé en qualsevol circumstància. Altres llibres que hem llegit, però jo vaig de cara a un ja, perquè vull que me'n parlis, bueno, Nicolau, de l'Antoni Veciana, Abigail, de la Magda Sabó, però a veure, Antoine Bolodin, no sé com es pronuncia, Bolodine, que li
no
diem
sé,
nosaltres.
Jo li dic Bolodin, però vens a saber.
Sí. Aquest post-exotisme que no sabem
això, què és això del post-exotisme i aquest home que escriu tan claro?
Per començar et diré que el Bolodin és un dels autors que jo considero de l'ala dura de la segona perifèria, i l'ala dura de la segona perifèria són aquells autors en els quals jo sé que no en vendré gaires, però que sí que aporten... Doncs un sentit a la marca, un sentit a una nova editorial, perquè una de les preguntes que em feia a mi al principi era, hòstia, vols dir que cal una nova editorial? I no sabia què respondre, la veritat, perquè pensava, hòstia, no, no té cap sentit, no? O sigui, donar més feina als booktubers, als bookhunters, no? Per què no els hi més feina? Bueno, doncs aquest és un autor i un títol d'aquests que dius, val, això no ho farà ningú més que tu, no ho farà ningú més que tu. Jo sé que tu vull pensar que no et va desagradar, però no ho sé, però el que sí que va fer va ser deixar-te en un estat d'estupefacció.
Ah, sí, total.
Sí o no?
És que és la definició perfecta. Per
doncs a mi aquest estat d'estupefacció m'agrada. M'agrada. Jo també. Quan aquest llibre va sortir fa molts anys en castellà amb una pèssima traducció. De fet, es van carregar el capítol més llarg i el més important. Mm. El van amputar, no? No sé per què. I vaig estar una setmana estupefacte. Vull dir, hòstia, amb un estat d'estupefacció molt dolç, eh? De dir, com quan t'aixeques d'un somni i no l'acabes de recordar bé, però dius, hòstia, he somiat una cosa guapa, però no sé què era, però era guapo. Doncs aquest és l'estat que jo crec que assoleix aquest llibre i, per tant, si tu has aconseguit estar en un estat d'estupefacció, ja em sembla bé. I que el postexotisme què és? El postexotisme és un gènere literari que ell més o menys ja es va inventar, fart de que el seu país, que és francès, ell, tot i que el títol, el nom, bueno, el nom se'l va inventar ell, eh? Sí. Sembla rus, però no ho és, tothom a les entrevistes li deia que, hòstia, que era un llibre de ciència-ficció, o sigui, el seu món era de ciència-ficció. I a ell no acabava d'estar còmode en aquesta etiqueta, i va dir, no, miri, jo que faig, cansat d'aquesta pregunta, jo que faig és anarco-post-exotisme. S'ho va inventar. I l'entrevistador va dir, anarco-post-exotisme, eh? Així ho va apuntar, i a ell li va semblar bé, i a partir d'aquí ell doncs, va acunyar aquesta mena de gènere, que jo crec que sí que té parts de ciència-ficció, jo crec que és bastant... Sí. Bueno, tu em corregiràs, tu l'has llegit,
sí,
eh?
Sí, sí, sí.
Però també hi ha molta part d'avantguarda francesa. Hi ha molta part de literatura com de Beckett i certs autors francesos de, bueno, pues, del segle XX tot plegat. De manera que sí, la intersecció entre la ciència-ficció i l'avantguarda francesa implica tenir 300 lectors. Bueno, doncs si aconsegueixo arribar als 300 lectors, jo crec que és un llibre que pot arribar a més gent, eh? Sempre i quan t'exigeix un tipus de saber valorar coses que potser no valorem prou, no? Com és, per exemple, un estat d'estranyesa, no? Uh-huh. Diguéssim, bueno, tu l'has llegit, de sobte et trobes en un món en el futur, no? Post-apocalíptic, algun cataclisme ha passat, i tu imagina't que de sobte demà hi ha un cataclisme i tu et trobes en un món desorganitzat i dislocat. No pot ser que tu l'entenguis a la primera, aquest món, no? Doncs és un llibre d'aquests que no l'entens a la primera, probablement perquè no hi hagi res a entendre a la primera. En fi, no ho sé.
Jo parlava a xarxes i realment van sortir alguns entusiastes del llibre.
Sí. Perquè... Pensa que el Bolodín a França és un autor absolutament de culte, eh? De culte. I una cosa que sí que tinc una espineta que tinc clavada és que jo pensava que arribaria el lector de ciència-ficció aquí. I no he aconseguit arribar-hi. Jo no sé, m'interessa saber la teva opinió. A tu t'agrada molt la ciència-ficció.
Força.
No el consideres. Força.
Clar, ja té trets, perquè estem parlant d'un món post-apocalíptic i aquestes coses, hi ha coses molt inversemblants, hi ha alguns temes, el tema de les iaies comunistes aquestes i algú que es dedica a reorganitzar el capitalisme, clar, totes són coses molt atractives i que, bueno, pot prendre a broma, pràcticament, però clar, és que tot plegat és no sé, és que és difícil parlar d'aquest llibre, eh? És
molt
que
difícil.
És molt complicat. I explicar-lo i perquè algú digui, mira, pot interessar. Però no creus que encaixaria més en altres catàlegs com d'Extinció, per exemple, d'Orsini Press, una editorial d'aquestes?
Potser sí, però jo, clar, jo no sóc lector de ciència-ficció, val? No és que tingui res en contra, però jo m'ho vaig llegir com a lector, bueno, com a Miquel, i vaig dir, uau, tio, jo no he llegit res igual.
No, això segur.
I...
jo puc dir el mateix, sí, també.
I penso en una altra cosa, eh? L'editorial és jove i jo ara la veig com si fos un nen de 2 o 3 anys i és un nen que explora, no? Explora tots els endolls, ho toca tot. I jo tinc ganes que vagi fent. O sigui, vols tocar aquest endoll, nen? Toca l'endoll i enrampa't, si de cas. Però jo
ja
tinc ganes...
Sí, ja no,
però o sigui, aquesta mena de curiositat que té el meu catàleg, a mi em sembla molt bé. De manera que em sembla molt bé que hi hagi el Bolodín al costat de l'Esbaic.
Mm-hmm. L'últim llibre que hem llegit de l'editorial és El nen adona altres, de la Bernadette Evaristo. Aquest és molt recent.
Sí.
Jo t'he dit que m'ha encantat. Mm-hmm. Ja t'ho he dit abans fora de micro, però trobo que és un llibre genial, tal com està muntat, i què, com el veus aquest? Tindrà futur per Sant Jordi? Perquè jo intentaré... Intentaré vendre'l bé.
No, sí. Jo crec que és un llibre que es pot llegir tothom. Sí. És un llibre meravellós. És un llibre que parla de la vida, no? I és un llibre que parla de dones racialitzades, negres, però no has de ser una dona i no has de ser negra per llegir. Parla de les contradiccions de la vida, parla d'unes dones que no han tingut mai veu, no? Que són les dones negres, i jo confio que vagi bé. Però, clar, o sigui, jo com a editor, hòstia, és que pateixes sempre, tio. I jo tinc ganes que la gent se'l llegeixi, evidentment, perquè és un llibre d'aquests que vols que se'l llegeixi els teus companys, les teves companyes, perquè és un llibre que t'empenya a parlar-ne, no?
Sí, sí, sí.
No sé.
Va la pena, la veritat.
Sí, i a més estic content perquè també amb aquesta autora obre una via que és de posar una mica al peu als autors que estan vius i que realment són importants en el seu país o a nivell mundial, no? I mica en mica vull que aquest nen petit que va tocant endolls, pues, diguéssim que vagi prenent responsabilitats i que vagi doncs apostant per autors que per algun motiu o altre no estaven publicats en català, que això aquest llibre, o sigui, ve aquest llibre, la publicació d'aquest llibre ve a resoldre una errada del sistema,
sí,
perquè
sí,
com total. És que no tens una premi Booker, no? En català. Bueno, sí, sí. Doncs aquesta també és una de les funcions que a mi m'agradaria aportar, no? Al sistema literari català.
No, nosaltres sempre posem molt en valor, o sigui, els llibres que acaben sortint en català després d'haver fet recorregut en castellà, i la veritat és que més, després de llegir-lo em sembla inexplicable que no tinguéssim aquest llibre en català.
Probablement perquè les editorials que ja són més madures, que ja no són un nen petit que toquen d'olls, raonablement pensen, uah, si fot 4 anys que està publicat en castellà, no trobaré el públic en català, no? Això està per veure. És una de les coses que jo vull que aquest nen petit, que es diu La segona perifèria, explori. Si hi ha aigua o no.
Bé, seguirem explorant, sí, La segona perifèria dintre d'un moment. Encara volem parlar d'altres llibres que tens en el catàleg, però abans farem una petita pausa per saber què tenim avui en el nostre radar.
Llibres i punt. El radar.
Bé, avui en el radar, bé, el que portem és un programa de televisió, no, Sergi?
Sí, em toca a mi fer la secció, sí, però crec que...
L'haguéssim pogut fer conjuntament avui, sí, sí.
Sí, conjuntament, perquè sempre ens estem queixant que el català està en hores baixes, que sobretot la gent jove no el fa servir per relacionar-se, que tampoc no consumeixen productes audiovisuals en català. Doncs una de les eines que tenim a dia d'avui per consumir doncs, contingut en català és aquesta plataforma 3CAT que la Corpo s'ha inventat, que és com el 3 a la carta de tota la vida, però que a més té contingut propi, no? Uh-huh. I un d'aquests continguts a nosaltres ens va agradar molt,
sí,
i és El Fuet.
El Fuet. Tu el Fuet. Coneixes, Miquel?
Els meus fills també podien haver parlat d'aquest programa.
Sí?
Són uns autèntics fanàtics d'aquest programa.
Doncs això és una molt bona notícia, perquè bé, El Fuet, el vam fer primer a l'SX3, però nosaltres el vam descobrir a la plataforma. I, bueno, de fet, ens el van descobrir, perquè ens van passar un gag així, sí, que sortia una booktuber que ressenyava les homilies d'Organyà.
I,
clar, això ens va fer molta gràcia.
Aquí ens van enamorar, ja està.
La gent que coneixem així d'Instagram ens va passar això, ho
heu
de veure.
Ha corregut.
I, clar, ens va fer tanta gràcia que vam dir, doncs anem a veure això del Fuet, a veure què és, no? I la veritat és que en vam gaudir moltíssim i bé, El Fuet és un gat d'un planeta, del planeta Miau, que en missió exploratòria a la Terra doncs es perd. Uh-huh. I sabem on és a Catalunya, però no sabem quan és, perquè es perd al llarg de la història. I al final doncs és això, no? És un programa que parla d'història, de la història de Catalunya, de tradicions, de costums, i ho fa doncs a partir d'esquetxos, i aquests esquetxos doncs els produeix Minoria Absoluta, que són els amos de Polònia, això, i és un humor molt del tipus de Polònia, no? Llavors, si t'agrada aquest tipus d'humor, que és un humor molt català, trobo jo, doncs és molt probable que aquesta sèrie, diguem, t'acabi enganxant. I això doncs repassa aquesta història de Catalunya des dels romans fins als Jocs Olímpics de Barcelona. I amb tot el que hi ha entremig, doncs va fent. I doncs, un humor molt actual també, perquè es serveix de coses molt actuals, com les xarxes socials i coses d'aquest tipus, ambientades, diguéssim, en períodes molt antics, que el xoc també cultural també té força gràcia. i bé, ens ho vam passar molt bé mirant-lo, no?
Sí,
el trobem molt recomanable.
Molt recomanable, molt transversal, ens ha agradat a nosaltres, li ha agradat als fills del Miquel, que tenen quants anys?
8 anys.
Sí, sí. Per tant,
és un programa que...
transversal és la paraula.
Té aquesta vocació divulgativa,
sí.
Però a l'humor que fa servir apel·la també a la gent gran. Per tant, trobem que és un programa ideal per veure en família, per dir-ho així, no? I que si la canalla segurament riurà de moltes coses i
els pares d'unes altres
poden complementar, dir, mira, això que està explicant i acaba de completar la història, no?
Tant és així que jo fa un parell de caps de setmana vaig haver d'anar amb els nanos, amb la família, al Museu d'Història de Catalunya, perquè hi havia dubtes irresolts que havia promogut el...
Escolta, doncs...
Ostres, imagina't.
És una bona recomanació aquesta, perquè, escolta, ja ho sabeu, si teniu canalla
i si no.
O si sou uns canalles,
com nosaltres, sí.
Fuet sempre triomfarà.
Sí. Ja hem parlat una mica dels llibres que nosaltres hem llegit, de la segona perifèria, i bé, hem tingut aquí com els comentaris del director, que és una cosa doncs, que no podem fer sempre, no? Però, Sergi, volem fer també una mica el tafaner sobre el català sencer, i per tant et farem unes quantes preguntes ràpides. Anem fent unes quantes tu, unes quantes jo, Sergi, què et sembla?
Sí. Les preguntes són ràpides, la resposta tu mateix ja trobaràs.
Bueno, ja et pararem si t'embales molt, però la pregunta és ràpida, però el que no cal que sigui ràpida és la teva resposta.
A veure, començo jo. De quin llibre de la segona perifèria t'ha costat més aconseguir els drets per publicar?
Allegro Manon Tropo, Carlo Maria Cipolla.
Sí?
Sí.
Ostres!
Sí, perquè jo me'n recordo que, diguéssim que els drets d'aquest llibre no els té un agent vol vendre i tu vols comprar, ell, això ho entenen perfectament. Els drets són d'una editorial italiana i quan em vaig posar en contacte em va dir: et penses que ets el primer editor català que amb 4 duros ve a demanar-me la joia de la corona del meu catàleg?
Vale.
Corre tu més. Aleshores diguéssim que em vaig haver d'enviar pràcticament el que es diu en el sector una love letter. Que una love letter vol dir que, hòstia...
Diners,
que...
no?
No. Vol dir que tu has de fer doncs, pràcticament una carta d'amor per explicar per què vols publicar aquest llibre. I tot això, i home, va anar bé, i ells estan molt contents.
És un seductor, veig.
En matèria de llibres, sí.
A veure, la següent pregunta. Una batalla perduda per la publicació d'un títol?
De moment, cap, em sembla, perquè una de les coses que sí que tinc claríssim és que és respectar els meus col·legues i camarades, i algun cop jo m'he interessat per un llibre, però que després he sabut que hi havia alguna altra editorial amiga que hi estava interessat i m'he tirat enrere. De moment encara no he entrat en conflicte ni m'han intentat picar un autor. Tot arribarà, eh? Però de moment, jo aquesta pregunta diria que de moment, gràcies a Déu, cap.
Millor.
Això acabarà passant, això que els autors nacionals que tu publiques, que potser vindrà algú gran algun dia a picar la porta.
Probablement. Però bueno, després bueno, has d'explicar a l'autor que la seva decisió ha de depèn d'una balança, no? De vegades publicar una editorial gran no implica ni èxit ni res. Però bueno, això és que saps què passa? Com que us veig tan pendents del rellotge, he decidit que no m'extendré.
No!
Va d'aquí amb el cronòmetre.
Ara te'l tapo perquè no miris.
No pateixis, que jo ja estic acostumat. Fins que la Laia no et pica la cresta, no passa res.
Jo ho faig així, jo ho amago. Tindreu senyals si us passeu del temps.
Diguéssim que hi ha coses molt positives per publicar en editorial gran, però que poden ser també molt negatives i viceversa. Val? Uh-huh. Aleshores, jo quan succeeixi això, que segur que passarà, doncs jo li intentaré ajudar el lector, o no, ajudar-lo, no, posar-li les coses difícils, perquè una decisió així és difícil, i els hi faré entendre que pot tenir coses bones, pot tenir coses dolentes. Evidentment, si algú li posa molts diners sobre la taula a un autor, jo no seré prou tan estúpid com per dir-li que no. O sigui, però bueno, aquest és un tema, o sigui, el marge de la promo del cronòmetre és un tema molt llarg, donaria per una hora només tot això.
Bé, i parlant dels teus autors nacionals, que ja en tens uns quants de publicats, no et preguntarem, perquè ja sabem que els autors a vegades són especialets, quin t'ha posat les coses més difícils, sinó amb quin t'hi has entès més, en quin t'ha posat les coses molt fàcils per publicar el seu llibre.
Semblarà que és una resposta diplomàtica, però de moment, gràcies a Déu, no he tingut cap problema amb els autors. De fet, hi ha autors que m'han ajudat, bueno, no sé, que m'han expressat la seva estima d'una manera, hòstia, realment commovedora, i te'n diré un entre tots, perquè és que, de veritat, la meva relació i tot plegat és collonuda amb tots. El Miquel Bonet, no?, que és un tio que potser pel Twitter i tot dius, hòstia, aquest... No, és una persona meravellosa, aquest tio. No? O sigui, va guanyar una beca important i vaig dir, bueno, escolta, ara segur que vindran els grans a picar-te a la porta, i em va dir, tu ets el meu editor, jo vull seguir amb tu, no cal contractar el següent llibre perquè és teu. No? És a dir, veus, és el que es deia abans, és algú que et dona la seva paraula i per tant te n'has de refiar, no?
Sí. Així val la pena.
Però sí, realment, o sigui, això ho vull subratllar, amb tots els autors catalans he tingut i tinc una relació fantàstica i això és molt important, per la salut mental d'un editor que a més està sol. Sí, la veritat és que sí.
Quin dels llibres et fa sentir més orgullós de poder tenir el catàleg?
Realment... És que...
Vol dir...
No, és que tots, realment, o sigui, com que tu, el capdavall els esculls tu, els llibres, no? Aleshores, jo potser sento una especial flaca pels llibres que han fracassat, comercialment parlant, no? Aquests em fan una mica de llàstima i de vegades penses que has fallat el seu autor o la seva autora. Però clar, tots els llibres els he escollit jo i els he escollit perquè realment m'han agradat tant com per invertir la teva pasta, tio. És que és la teva pasta, m'entens?
Sí.
De manera que jo potser sento especial flaca doncs pels llibres que no han triomfat especialment i per l'ala dura de la perifèria.
Home, clar. Aquí has estat valent, no? I això t'ha de fer sentir orgullós, segur.
Sí.
I ja que tens aquesta ala dura, quin diries que és el de més ampli espectre que tens publicat? És a dir, el que creus que pot agradar un públic més ampli?
Tendria tres, val? Mira, tendria dos que és indiscutible perquè els números canten, que és l'Esbike, la Maria Antonieta de l'Esbike, és el llibre més venut i que més he tingut l'agradable sorpresa de que el títol s'ha mantingut, no sé, un mes o un mes i mig allà. No el número 7, no, el número 1 de vendes. Vull dir, estava flipant. aquest per descomptat, jo crec que és per un públic amplíssim. La Senjo, o sigui, el Divorci d'Aventura, jo crec que també. O sigui, és un llibre, digue-li comercial, però és que els llibres comercials també són, poden ser bons o dolents. És que de vegades es pensa que, pel simple fet que sigui comercial, un llibre és dolent. No, has de ser bon lo teu. I és un llibre que jo crec que pot agradar a moltíssima gent, com s'ha demostrat. I un que jo crec que pot agradar molt a molta gent, però que no, és un d'aquests que no ha trobat el seu públic, crec jo, és Algoritmes, per exemple. Algoritmes és una novel·la molt rodona, que parla d'un tema tan actual com, per exemple, és l'addicció a les xarxes i tota aquesta moguda i tot això. I és un llibre que ha funcionat, però no ha funcionat tan bé com podria haver funcionat, no? Sí, bueno. Diria que aquests tres.
Quina ha estat la revelació? Un que funcionés millor del que haguessis pogut imaginar o haguessis previst?
Agafar les regnes. És un llibre meravellós.
De final de l'any passat, aquest.
Sí, que acaba de guanyar un premi. Allà a Anglaterra. Un premi que a més és superinteressant perquè premia llibres de ficció i no ficció que d'alguna manera trenquen la frontera entre els gèneres. No? I aquest és un llibre que és una novel·la, però també podria ser entesa com una biografia, no? I que hagi guanyat aquest premi és molt guai. I aquest llibre ha trobat els seus lectors i hem fet molts grups de lectura i estic supercontent perquè a més és una d'aquestes autores que tu apostes, és una autora viva, jove, americana, i en la qual tu apostes sense saber-ne pràcticament res, no? I és una d'aquestes que jo vaig veient créixer davant dels meus ulls i estic molt content.
I ens has parlat d'Algoritmes, però algun altre que n'esperessis molt, que dius aquest funcionarà segur i que ha sigut un xasco?
Sí, i tant que en tinc d'aquests. En tinc uns quants d'aquests. Però mira, per exemple, un que vam decidir que seria una aposta, i tant jo com el distribuïdor vam decidir que seria una aposta perquè és un llibre superguapo i és el Fantasmes del Tsunami, que és un no ficció extraordinari a l'alçada de qualsevol, bueno, l'alçada dels llibres de Periscopi que tots hem llegit, no? Del No diguis res, etcètera, etcètera. Però és un llibre que està allà, eh? El que passa és que, bueno, mira, de vegades doncs, un llibre no troba lectors, no? I el ploràs en silenci, però és un grandíssim llibre que jo crec que mereixia més més lectors. Però bueno, això va com va, no?
Va com
no...
va.
Costa més col·locar la no ficció, la teva experiència?
No ho sé, perquè també tenim l'exemple del Chipola. Mm. No? Chipola també és una no ficció.
Sí, clar.
Sí.
Va com va. El Maria Antonieta també és una no ficció, és una biografia. De manera que sempre trobaràs exemples que contradiguin la major. Mm. En aquest cas, clar, potser és un llibre que parla del dol, no? Del dol col·lectiu, que a més involucra nens petits. I això fa que el llibre pues, potser triï enrere. Ara bé, qui s'ha llegit, no diré que el gaudeixes, perquè és un llibre molt trist, però hòstia, és d'aquells llibres que recordes. I a més està superben escrit, és aquella frase que ho diu, però és que és veritat, es llegeix com una novel·la. Sí, un altre tòpic i m'expulseu.
Doncs després d'aquest tòpic i d'aquesta repassada al catàleg de la segona perifèria, fem l'última secció del programa per parlar una mica de novetats literàries, a veure si alguna crida l'atenció.
Llibres i punt. Directe a la pila.
Sergi, què tens avui a la pila?
Encara no ho tinc a la pila, però ho tindrem aviat.
Tindrem.
Jo. El primer és una publicació que sempre és noticiable, que és que Maggie O'Farrell té nou llibre, publicat a l'altra editorial, que és qui la sol publicar en català últimament, però que no té el mateix traductor que habitualment, que és el Marc Rubió, és el que li publica els llibres nous, diguem. Però perquè aquest llibre és una reedició, no és un llibre nou de l'autora, sinó que és un llibre que ja el 2004 va ser publicat a Angle Editorial i ara l'altre doncs, ha mantingut la traducció d'Alexandra Gumbau. Llavors l'altre doncs, està completant la seva biblioteca O'Farrell, diguem, ja té 7 títols publicats, i en aquest cas, doncs, com és antic, no, és narrativa contemporània, això que diuen, abans de que l'autora doncs, es posés a recuperar personatges històrics femenins, com ha fet a Hamnet i a Retrat de matrimoni. I bé, pel que sembla, és d'aquests que manté l'estructura típica que ja li coneixem a l'autora, d'això de diferents plans temporals, crec que en aquest cas també diferents plans especials, per dir-ho d'alguna manera. I bé, segrets de família, vincles forts i aquesta mena de trames que l'autora sap fer també i que ens fan gaudir tant. No?
Vale. Una nova vella Maggie O'Farrell. No?
Exacte, sí. No sé mai com dir-ho, això. I l'altre que et porto avui, bé, és un autor que a mi m'agrada molt, que treu llibre ara, feia temps que no publicava novel·la, que és Haruki Murakami.
Premi Nobel de l'any 2050.
Sí. No
cada any
viu,
li
ja.
Fem la mateixa broma al
Sergi. Sí, no? És el teu Dari Streets, aquest tio.
Ah, més o menys, sí.
Sí.
Ja em feia autoparòdia jo mateix. El llibre es diu La ciutat i les seves muralles incertes, i bé, Murakami, com ja heu pogut sentir, és un autor que té tants admiradors com detractors. Crec que en aquesta taula té dos detractors.
I un admirador.
Jo no l'he llegit mai, no?
Pas bé, a veure si ara t'agradarà i què farem.
Picar-li a 62.
Bueno, si ets capaç, escolta, a mi em faries content, però no ho sé. Bé, ja em despisteu. Bé, com deia, des del 2019, des de la segona part de La mort del comanador, que no publicava novel·la, aquest senyor, que ja té una edat, per tant, no sé si arribarà... Si no li donen el Nobel ja, potser no hi serem a temps.
Tu pensa que és immortal, tio.
Sí? Tu creus?
Sí.
És com l'Akira Toriyama, que ens han dit 10 dies més tard que estava fred ja, que...
Exagi.
Perdó. Bueno, disculpa.
Torna a Murakami, torna a Murakami.
Ens ha arribat tard la notícia, diguem, però sí, ja criava mal, però pobre home. Bé, doncs, aquest senyor, en Murakami, no content de portar-nos algunes no ficcions qüestionables els últims anys i reculls de relats, que ja semblava que era ja al final de la seva carrera, doncs ara ens porta una totxana de 600 pàgines, que a mi m'impressiona una mica, perquè ja veurem què tal, però com també li tinc moltes ganes, doncs intentaré llegir-lo aviat. I sembla que recupera la seva línia més fantàstica, aquests mons estranys que ens porta ell, amb dos amants que sembla ser que ho tenen complicat perquè viuen en universos paral·lels, universos diferents, que, doncs, quan parlem d'aquest autor, doncs és una cosa literal, no? Són aquesta mena d'universos que coexisteixen en el nostre món però que no s'acaben de tocar fins que, doncs, ell decideix que s'han de tocar. i ja està, no? Aquestes trames que fa Murakami tan estranyes també, però que a mi m'enganxen, i com ja he dit altres vegades, que és un autor que dels pocs que li permeto que sempre em faci el mateix llibre i que em segueix agradant, cosa que no he perdonat a altres autors, però amb ell sí.
Ja que tenim aquí el Miquel Adam, també fem aquí, et donem 2 minuts més de glòria. Afegeix un altre llibre a aquesta pila que nosaltres abans no hem parlat molt de la Magda Zahavi, perquè se'ns anava una mica el temps, però a part de Abigail, treus nou llibre de la Magda Zahavi.
Calentet d'impremta, us presento La Porta, que jo crec que és una de les obres mestres indiscutibles de la Zahavi, que també havia estat traduïda al català, però que incomprensiblement va desaparèixer de les llibreries, i jo trobo que, veus, una de les meves tasques com a editor és també portar llibres que no pot ser que no estiguin a les llibreries, i aquest és un d'ells. I és un tour de force brutal entre dues dones, entre dos oposats, entre un gat i un gos, pràcticament, i es pot llegir pràcticament com si fos un thriller literari, i, hòstia, és tens com una corda de guitarra.
Sí?
És d'aquests llibres que et sua les mans, que no pots deixar de llegir. Bueno, us el recomano vivament.
Fantàstic. Sí. Doncs ja tindrà dos llibres de la Zahavi a la segona perifèria. I escolta...
Ah, si no l'hagués portat ell, l'hagués portat jo. Perquè...
Sí, no?
Home, és un llibre que també hagués recomanat, perquè l'hem passat abans molt per sobre, però Abigail també és un llibre que m'ha agradat moltíssim.
Sí.
I que em va fer molta il·lusió, perquè ja sabia que havia estat publicat anteriorment, però... Clar, o sigui, jo m'aprofito ara de tot el que m'he perdut al llarg de la meva història lectora. Aquestes reedicions que m'esteu fent em són molt útils per recuperar el temps perdut i llegiré moltes
mai
vegades.
Mai és tard, mai és tard.
Bueno, algun dia serà tard, ja. Com per aquí no sé què hi ha,
Bé, abans de tancar, fem l'última ronda que normalment preguntem. Quin és el llibre que estàs llegint actualment, Miquel? Si pot ser alguna cosa que es pugui dir i que no sigui per feina. Fins i tot si saps alguna cosa, et ve al cap que estiguis llegint per plaer, millor.
Sí,
perquè amb els editors sempre ens passa que, clar, estic corregint coses. No, per plaer.
Sí, no parlarem de res de la perifèria. Parlarem de Confetti, de Jordi Puntí, que m'està meravellant.
Sí?
És un gran llibre, un gran escriptor, que em fa l'efecte que les noves generacions d'escriptors pràcticament no coneixen, perquè feia 10 anys que no publicava novel·la així de pes, i malgrat que potser el Xavier Cugat, que és el protagonista d'aquesta novel·la, no ho coneixem, s'ha de llegir, és un grandíssim llibre.
Sergi?
Doncs jo estic acabant La cartoixa de Parma, de Stendhal, i em falta molt poquet.
Vale. Jo estic llegint A casa teníem un himne, de la Maria Climent. Doncs fins aquí el programa d'avui. Moltes gràcies, Miquel, per venir, per parlar-nos una mica de la segona perifèria. Gràcies també, Fernando, a la taula de so, i a tots els que ens escolteu des de l'altra banda. Fins al proper programa. A reveure.